IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, Ferran Pereira et convida a escoltar bon jazz. Al voltant de la mitjanit.
Encetem un nou dia i encetem també una nova edició d'aquest programa que dediquem al jazz, al voltant de la mitjanit, a IB3 Ràdio, tot just a l'equador del cap de setmana. Hora de bruixes per a uns i hores de bon jazz per a uns altres. Ja ho sabeu, aquí no ens aturem només a recórrer la història d'aquesta música, sinó que faim història. I això passa per fer un programa viu, actual, amb les veus dels més destacats músics de la nostra comunitat. I són ells els que programen i protagonitzen la major part dels minuts d'aquest espai. Avui, pel reducte que em queda la primera part del programa, he preparat una proposta que contrasta amb la selecció de Pec Grau, que és el nostre convidat d'avui. Tindrem clàssics Louis Armstrong, Clifford Brown, Freddie Hubbard amb Woody Shaw. A la part central, Grau ens proposa Tom Harrell, Ambrose Akinmusire i Seamus Blake amb Chris Sheik. I com sempre, el tercer bloc el protagonitzaran enregistraments del nostre convidat. A la realització tècnica, Rafa Andrés, que costat del micròfon Ferran Pereira, i ocupant la cadira de la meva esquerra, ja hi tenim a Pep Grau. I sou tots, i doncs, comencem.
Thank you.
començat amb un registre llunyà, la trompeta vibrant del jazz per excel·lència, el manco a nivell popular. Tothom, li agradi o no el jazz, coneix Louis Armstrong, la rialla més ampla que hagi pujat mai a un escenari, indiscutiblement un dels més grans músics del jazz. L'han sentit amb un enregistrament del 1961, Black and Tan Fantasy, al costat del clarinetista Barney Bigard, el trombonista Tommy Young, el pianista Duke Ellington, el contrabaixista Mort Herbert i el bateria Danny Barcelona. No era català, per cert, però és que era de Hawaii, aquest baterista. Pep, bon vespre, benvingut.
Bon vespre.
Supos que em podràs perdonar aquesta polissonada, ja que no m'has escollit propostes antigues estajols que he apostat per elles.
Bueno, sempre s'agraeix tornar les arrels de tot i escoltar una mica d'Armstrong.
Louis Armstrong, pocs trompetistes actual m'heu escollit aquest músic. Vol dir això que la tradició pre-bebop vos queda molt en fora?
No, tal volta potser el que més inclús s'ha conegut i per això a vegades també s'intenta sortir d'això, però crec que per tots és almenys un mirall on començar a fer feina des d'allà. Vull dir, crec que ha de ser el punt de referència més que tenir-ho oblidat.
Anem a un, diguem-ne, més contemporani que Armstrong, Clifford Brown, un trompetista d'una sonoritat poderosa i amb una tècnica extraordinària. Llàstima que tingués pocs anys de música, moria amb 26 anys tan sols, però entre el 53 i 56 va deixar un treball realment interessant, inclús va influir de forma decisiva en trompetistes com Lee Morgan o Freddie Hubbard. Què et sembla, Clifford Brown?
Una referència per tots els trompetistes. Crec que bueno, no sé si l'has sentit, perdona que surti, però hi ha una sessió d'estudi, allà on se'l veu estant fora de toma i segueix el tio tocant, estudiant, i allà crec que se veu l'autèntic Clifford Brown. Vull dir que era una bèstia tècnicament, una bèstia a l'hora d'improvisar amb unes idees increïbles i un altre mirall per tots els trompetes post Clifford Brown.
Llàstima que pràcticament de vida musical activa només fossin 3 anys, realment. Ell va començar jove, de 7 anys ja tocava la trompeta.
Va ser un geni que va partir prest.
Sí, lamentablement. Bé, idò, ara sentirem a tot un clàssic, la composició que diria jo més coneguda de Ray Noble, Cherokee. Cherokee i el front Clifford Brown. No hi ha dos sense tres, diu la saviesa popular, un principi que mantindrem a les tres parts precisament del programa d'avui. I aquesta la tancarem amb Freddie Hubbard i Woody Shaw, dos músics formats musicalment a ciutats molt pròximes. Hubbard a Nova York, posicionant-se majoritàriament en el bebop i fent grans aportacions també dins el món del hard bop, i Shaw a Nova Jersey, i bevent també del bebop, però tal vegada enrolat en temes molt més avantguardistes, sobretot a partir dels 70. És possible que Hubbard deixés més herència a les pròximes generacions que no Shaw, penses, Pep?
Sí, tal volta per la quantitat de gravacions i també per lo que també crec que se va donar bastant més a conèixer en quant a lo comercial entre moltes cometes, però sí que era un artista que sortia molt a la vista, i clar, per qualsevol trompetista és com un superheroi. Freddie Hubbard és, vull dir, fins que li va fallar el llavi, va ser com sí. Top.
De fet, Freddie Hubbard era un músic majúscul, ho serà sempre. Sí. Va passar per una etapa un poquet més dubtosa musicalment, sí, parlant. Sempre esplèndida en quant a etiqueta negra, no? Però exacte, musicalment, de contingut musical, un poc més dubtós. Sí. I després de lo que tu comentaves del llavi, va tornar amb Soctet per revifar tots aquests nous trompetistes.
Hi ha crítics que no varen creure que el que fes en aquell moment, després del llavi, fos igual de bo. És cert que no tenia tanta potència de volta, mm-hmm, com el que estava acostumat, però igualment crec que era un... i segueix sent un referent per tothom, mm-hmm, menys...
Un dels més potents, a vegades, sí, dels buf dels coures.
Però jo diria que entre els tres millors de trompetistes està, crec que, Freddie ja.
Mm-hmm. I dona'm a sentir, per tancar aquesta primera part, els dos, a Freddie Hubbard i Woody Shaw, amb un tema titulat Sandu.
al voltant de la mitjanit amb Ferran Pereira. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears. Passió per la mar. Un programa per saber tot allò que passa en les aigües de les illes. Tant si ets un entès com novell, tens el teu lloc, sempre i quan siguis una apassionada per la mar. Enrola't a Passió per la mar. Diumenge a les 9 del matí amb Pedro Guasp i Laura Marquès. IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Al voltant de la mitjanit. Jazz amb Ferran Pereira. Dissabte a mitjanit a IB3 Ràdio.
Tres temes fins ara i quatre trompetistes: Louis Armstrong, Clifford Brown, Freddie Hubbard i Woody Shaw. En Pep me comentava a micròfon tancat de que Freddie Hubbard havia donat una passa més enllà, no? Havia dut de qualque manera el món clàssic la part més contemporània.
Sí, entre, inclús en Woody Shaw també va tenir molt que veure amb aquell llenguatge, perquè clar, en Freddie era aquell llenguatge de mode explosiu. Vull dir que encara era més impressionant, impactant.
Iniciem ara la línia més contemporània que comentava al principi del programa, seleccionada per tu, Pep. Per començar, Tom Harrell. Per què Tom Harrell?
Tom Harrell perquè des de fa anys és un dels meus referents, dels trompetistes favorits, i aquest hivern vaig tenir la sort de veure'l en directe i me va acabar d'enamorar. Vull dir, i clar, és inevitable tenir sempre discos seus i escoltar música de Tom Harrell, perquè és...
Bé, abans he dit més contemporani, però Tom Harrell tampoc no és cap recent vingut. Exacte. Sinó que és un trompetista de 68 anys que ja fa anys, tot i que també va començar la seva carrera en 1970, tampoc no és que fos sí. L'orquestra de Woody Herman. Després, a partir del 83, comença a dirigir, no, primer va estar amb Phil Goods.
Exacte,
i després comença a dirigir
els seus
propis sí. Quintets. Des de molt petit se li diagnostica esquizofrènia. Això... pot tenir qualque cosa que veure amb la forma de tocar jazz?
Hombre, jo el que vaig poder veure en directe, crec que li costa menys comunicar-se amb la música que amb mitjà paraules, perquè no va ser capaç de presentar la banda ni siquiera. Uh-huh. I clar, agafa la trompeta i és com tot és màgia, se transforma en una altra persona, de repente agafa com s'il·lumina, diguéssim.
Què és el que ens has preparat per sentir?
Pues he duit algo de Tom Harrell, el Daybreak, d'un disco que té en cordes, l'obertura del disco. Després un disco un tema de Nambrose, perdó. Uh-huh. I després Red Rumble, que també ho vaig veure en directe, de Creed Chick i Seamus Blake, que també em va impactar.
Uh-huh. Idò, podem començar amb aquest primer tema d'en Tom Harrell, Daybreak. Me sembla que és el primer tall de l'àlbum Paradise, pot ser?
Exactament.
Del 2001, crec. Thank you. Ara micròfon tancat mentre estàvem sentint a Tom Harrell amb en Pep Grau, parlàvem, m'estava explicant un parell de coses, de curiositats sobre en Tom Harrell que havíem... Tal vegada haurem de fer un programa per parlar d'aquestes curiositats, però bueno, deies que en Phil Woods que deia que en Tom Harrell sempre era...
Era contratat amb en Beethoven, diguéssim, cada vespre. Era un geni, però era d'un caràcter un poc complicat, diguéssim, a l'hora de conviure.
Sí. Tu sols escoltar trompetistes moderns?
Cada vegada més. M'ha duit fins fa 2 o 3 anys, la veritat és que no passava dels anys 70. Ara, els últims 3 anys, sí que a poc. I cada vegada, i al·lucinant més, així com més vaig coneguent trompetistes de fora més contemporanis, estic al·lucinant més en el que en sos que conec, diguéssim, de Barcelona, en la gent d'allà que també està tocant d'aquest pal, i és increïble, vull dir, el que està passant.
Què és el que més te fixes tu quan escoltes un trompetista?
Primer,
que és el que crida més atenció, no?
Primer de tot, que el més important per mi és que hi hagi musicalitat en el que toca. Si hi ha errors tècnics, si hi ha... tot això són coses que s'apudeixen, però si notes que aquella persona desprèn música, amb això, per això ja és suficient perquè m'agradi algú. Mm-hmm. En aquest sentit. I després ja, si a part ja té tècnica i a part ja t'agrada molt l'estil que en soc improvisa i tal, pues fantàstic, encara més.
Tu creus que un músic sempre ha de portar coses noves en el seu discurs, o no necessàriament?
No necessàriament, sí que és vera que suposa, per més el que ho fa original, diguéssim, se valora més, però crec que també hi ha la tarea que no és fàcil de guardar el que s'herència que mos deixen, que tampoc no l'hem d'oblidar. Vull dir que si hi ha algú que toca Armstrong, per mi és igual de vàlid que si algú està composant temes avui en dia. Vull dir que és igual de respectable en aquest sentit.
Dins aquesta tria de músics més moderns, trompetistes més moderns, jo m'hauria esperat tal vegada un Roy Hargrove, un Terence Blanchard o un Wynton Marsalis. En canvi, tu has apostat per encara un altre molt més contemporani, que és Ambrose Akinmusire. Tres àlbums que té com a líder, el darrer va ser editat l'any passat, i em sembla que escolliràs el tema d'aquest. Però abans de parlar del tema, parlem del trompetista.
Ambrose avui en dia per mi és el més potent dels joves que crec que hi ha en el món ara mateix. Va guanyar el premi, que és molt valorat també, el Thelonious Monk, que se dona diguéssim, als joves músics de jazz, i ell se'n va dur aquest premi tan valorat, i vamos, per jo, els dos cops que l'he vist, crec que no hi ha ningú que s'aproximi a l'estil que té ell. Vull dir, els intervals que emplea a l'hora de tocar, en sentir el tema, és que és molt reconeixible. Vull dir que sents que són intervals que podrien ser fins i tot de música clàssica, com estudis de música clàssica, i ell els agafa i els hi dona una altra volta més i els incorpora a més amb ritmes avui en dia.
As We Fight, tema que em sembla que és el que sentirem, pertany a l'àlbum de Imagine It's a War Is For Easier To Paint. És un àlbum d'un cert eclecticisme. Penses que el jazz actual passa per aquí, per la diversificació estilística?
Sí, jo crec que sí, que agafa una mica... també, hombre, no sé, tal volta és difícil fer algo diferent, clar, sempre costa més, no? Vull dir, sortir de les regles i del xiquilín, diguéssim, de lo que ha estat... però crec que és una aposta molt potenta i que molta gent seguirem aquest el camí que està marcant Ambrose ara mateix.
Idò, anem a saber quin és el camí que mos marca. Thank you. Ambrós Akimusire. Tu, Pep, l'has sentit en directe, vas sí. dir, a Nova York.
Exactament.
Nova York és la meca del jazz, o no?
Totalment, totalment és paradís, això. És indescriptible fins que no ets. Realment, troba't en Tom Harrell dins el Village Vanguard, amb el seu quintet, i en Ambrós, tocant junts, és màgia, vull dir jo.
I què passa en la costa oest?
En la costa oest està pendent, encara no he anat, però m'encantaria conèixer de primera mà.
Se m'entén de qualcuna manera aquesta major suavitat, per dir-ho de qualcuna manera, en ses línies melòdiques?
Sí, lo millor no és tan exagerat com en els 50, 60, 70, però jo crec que se segueix mantenint aquest canvi de filosofia, diguéssim. Però potser no tant, ja, com
no
abans.
Tant. Bé, no és que hagi estat una constant, però sí és cert que en anteriors programes el convidat ens ha seleccionat qualque tema en el qual no hi trobem el seu instrument de capçalera. En el nostre cas d'avui seria la trompeta. I també avui serà aquest cas. Dos grans saxofonistes, Seamus Blake i Chris Schick. No sé si en aquest darrer, en Chris Schick, tingueres l'oportunitat de veure-lo el novembre passat a Calvià.
No, el vaig veure a Barcelona, però a Mallorca justament no vaig poder tenir el gust d'anar-hi.
Amb qui tocava a Barcelona?
A Barcelona vaig veure amb el quintet en Red Rumble, que és el que he enviat, sí. Amb Chris Schick, Seamus Blake, Ethan Iverson piano, Mac Loesy baix i Jochen Ruckert de bateria.
I què és el que t'ha dut a seleccionar dos tenors?
Sincerament, el valor vist en directe de nou a Nova York i va quedat encara més sorprès que l'últim cop. I per l'energia, la suavitat en la que toquen i el llenguatge que són capaços de treure amb aquest instrument. Vaig a contar una anècdota molt curta. Estava aquí un dia amb en Miquel Àngel Rigo, un saxofonista d'aquí, i anàvem en el cotxe i dèiem, ostres, que bo aquest tema que hem seleccionat, i el podríem transcriure tal volta per tocar-lo i tal, i vàrem dir, mira, t'estan tocant increïble, és un to fàcil, i vàrem agafar l'instrument en la mà i era el pitjor to que se podria tocar amb un instrument, i estaven tocant com si res aquesta gent, com els àngels a sobre d'això, i això encara fa que impressioni més aquest.
El que sentirem és una adaptació de Chic d'un tema de Chico Buarque, no? Una carrera.
Una carrera.
Bé, idò, els acompanya una secció rítmica formada per Ethan Iverson al piano, Matt Pinman al baix i Jochen Ruckert a la bateria. Thank you.
al voltant de la mitjanit amb Ferran Pereira. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
De dilluns a divendres.
Lloros, whisky, pollos, pollos fritos, pollos underground i tal.
A partir de les 3 del capvespre...
La nostra Eivissa que no seria guapa. Per aquí t'acotaran pinces. I això, a Eivissa, no mos agrades.
Gabinet de crisi.
Podria haver-lo mandat un poquito a Pernambuco.
Bendito, honorado.
La trituradora de l'actualitat.
Amo, exacte. El fi,
sí.
Que fa feina.
Sí.
Que no és catastro.
IB3 Ràdio.
Aquesta cançó te posa més alegre que una manja un set xopa.
En Sergi Marcos i Felip Palau.
Això és aquell moment que el punxes a barracuda.
Al voltant de la mitjanit. Jazz amb Ferran Pereira. Dissabte a mitjanit a IB3 Ràdio.
A partir d'ara i fins al final del programa ja ho sabeu, música amb el protagonisme del nostre convidat, que és el trompetista Pep Grau. Pep, guanyar-se la vida com a músic, especialment com a músic de jazz, un ha d'estar quasi per tot?
Sí, sí, podria dir que sí. Sempre has d'estar a pie de cañón.
Tu fas moltes coses a Barcelona. Aquí a les Illes la cosa està molt verda, no? Molt sí. Malament, per dir-ho.
Sí, tampoc, crec que hi ha molta música, moltes ganes de fer-ne i per desgràcia pocs llocs on fer-la. Sí que és vera que cada vegada té pinta de que anirà més, però crec que xerrant amb músics que ja fa anys que estan per aquí, diguem, antes hi havia molt de jazz, ara havia tornat a baixar i pareix que torna a estar remuntant una altra vegada això.
Bé, la veritat és que hi ha una generació de músics joves que li estan pegant ben fort, a més sí. A nivell de qualitat m'estic referint tant en la part, al vessant interpretatiu com creatiu.
Sí, estem allà, bueno, crec que s'ha fet un col·lectiu de gent entre 20 i 28 anys por ahí, que estem entre Barcelona i aquí sempre a cavall, diguéssim, i és un gustazo perquè veus la gent que em mires a Barcelona i dius, va, perfectament, la gent que coneixen d'aquí estan a nivell. Mm-hmm. Per tot any jurem Barcelona, jurem una, etcètera.
Sí, el fet de pujar damunt un escenari no només és guanyar-se la vida, que fa falta, evidentment, sinó seguir avançant com a músic, no?
Sí, se trata d'una feina constant, de cada dia averiguar, escoltar música, veure que comparteix la gent a Facebook, que per això també és una bona eina, de veure gent que també comparteix els temes, escoltar el programa i dir, mira, aquests són els temes que han sonat i bueno, s'agraeix aquestes coses de... per dia a dia, és veritat.
Anem a comentar aquest tema i aquesta formació en la qual te sentirem per primera vegada en aquesta tercera part del programa. Què sentirem?
Bueno, el primer tema és la picadora de se diu Deo Next Generation, que era un nonet que teníem a Barcelona, liderat per el trombonista Víctor Correa. I bueno, vàrem gravar aquest disc farà 2 anys ja, i estava considerat com el músic jove de Barcelona, però bueno, diguéssim que som una part per això del músic jove de Barcelona que vàrem gravar aquest disc.
I a més La Picadora, una composició d'un pianista d'aquí, de Santa Maria, m'assembla?
No, de Felanitx
i
de Palma.
De Felanitx, Palma, Toni Baquer.
Mestre Toni Baquer.
Un gran mestre, La Picadora. ja ho sabeu, la Guàrdia Civil arribarà, com que diem, us detindrà, però han pogut sentir aquest solo tan fantàstic de trompeta amb aquest tema. Abans parlàvem de seguir avançant, però començant per la formació. On és que realment es forma un músic de jazz? Al conservatori, a les escoles de música, com per exemple el taller de músics o l'ESMUC, o sobre un escenari?
Sobre un escenari, diria. Sobretot a casa. Més que més, jo crec que un músic de jazz se forma escoltant discs. Vull dir, crec que el més important en el fons és com aprendre a xerrar. És com un nen quan comença a xerrar, no li fas analitzar subjecte i predicat, li fas repetició tot el rato del que li vas, no vas fent, pues, el jazz és un poc això, escoltar i treure aquell llenguatge.
I un músic és un poc més exigent amb ell mateix que amb els altres, te diré per què. En el llarg del programa hem estat escoltant la música de forma bastant detinguda, però sempre has tingut a lo millor un casco un poc separat per si te de qualque cosa. En canvi, et solo, que hem acabat de sentir que el tocaves tu, t'has concentrat i t'has embuït totalment.
Sí, amb que el senti 100 vegades sempre te n'arrepenteixes de coses que has tocat en aquell moment.
Bueno, però te n'alegres de qualcunes altres.
Home, i tant, no? I tant. Però, bueno, sí que és veritat que sempre és més exigent.
La pròxima proposta també és amb una plantilla nombrosa de músics. Però és que és de Gramophone All-Stars Big Band.
Exactament.
Com definiries aquesta formació i un poc què fas tu amb ells?
Bueno, pues això és una formació que tot parteix d'un projecte de final d'en Genís Bou, que és el líder de la banda, i arrel de l'ESMUC, diguéssim, i tenien aquest grup de Gramophone All-Stars, que és una banda de ska, soul, i tal, i va armar això pues, pensant en una big band i en gran format i molt més modern, amb arreglos de LucasArts, que és un dels saxofonistes que està a Amsterdam allà estudiant i tocant, i jo allà la meva funció pues, és de fer de trompa de lead, diguéssim, de budista, per dir-ho de qualque manera. I bueno, és tot un plaer perquè són arreglos increïbles de jazz de Montescà, val molt de pena.
Lo que sentirem pertanyeix a l'àlbum Jazzmaica.
Exactament, que el varen treure ara fa menys d'un any. De fet, vendrem a Mallorca el més probable aquest estiu a fer algunes cosetes, si tot surt bé.
Fantàstic, ja ens farem en ressò. Un àlbum en el que podem sentir i que tenen en comú Stevie Wonder, Sam Cooke, Ray Charles.
La música negra.
La música negra.
El soul i James Brown, ja, de tot, però sempre des del punt de vista més jazzero.
Idò, anem a seure a la mateixa taula la música caribenya, la llatina i el jazz, que després de tot és com millor s'entenen. Es Cambalena. Pep, és una llàstima, però és que tinc moltes ganes de sentir lo, si pot ser per complet el darrer tema. Una gran formació aquesta d'esca, però abans parlaven del tema de músics. Aquí hi ha una plantilla de músics, dic aquí perquè tots sou d'aquí. Tu, Toni Baquer, Agustí Fernández, Marco Mezquida, Balears, i mos han de dir des de fora que sou bons músics, que ho feis bé. Aquí...
Bueno, jo xerraré per això, perquè no sé si altra gent que pensa, però supos que... el circuit el serà diferent, allà pot donar més oportunitats en quant a festival de jazz, coses més dins el que nosaltres feim aquí, el que puguem aconseguir sempre s'irà tocant a duo, quartetos, amenitzant sopars, més en això, pot donar un hotel Saratoga, coses així, no? Diguéssim, més que pot fer un concert, però si no has de fer un teatre, i un teatre perdent d'on ves, això és, sempre és el que passa, i en canvi a Barcelona mos donen les facilitats per poder tocar. Sense anar més lluny, fa el cap de setmana passat van tocar amb Boran Lluís al festival de jazz de Banyoles, i aquí l'últim bolon que havien fet a Mallorca va ser d'agost, el de Sa Pobla. Vull dir, mai han tingut l'oportunitat tampoc. També està clar que són molta gent, però sí que trobem manca d'oportunitats a Mallorca.
Boran Lluís precisament és la formació en què tancarem el programa. Imagina que vius amb la maleta preparada, és a dir, toc de telèfon i per munt i per avall. Això és una forma de viure molt complicada, o com deia Jorge Pardo amb una entrevista, uns acostuma a viure en els aeroports.
Sí, la veritat és que per ahí és raro, però sí, totalment, mon mare a vegades passa més pena que jo amb això, arribaràs tard i no passis pena, ja, més o menys ja al final intentes passar el mínim minuts a l'aeroport, però sempre anant bé.
Pep, sé que ha estat difícil per qüestions de la teva agenda poder quadrar aquest programa, però al final ho hem aconseguit. T'agradeixo molt sincerament que al final hagi pogut estar una realitat.
Acabam, per part meva, moltes gràcies.
Acabam aquest programa ens Orange Juice Funk Collective, et sembla bé?
Perfecte.
Gràcies. Perfecte. Una altra vegada.
Moltíssimes gràcies, Ferran.
Estimats oients, què us puc afegir? Només que ens sentireu de nou dins una setmana aquí a IB3 Ràdio. Ja ho sabeu, entre dissabte i diumenge, al voltant de la mitjanit. No hi falteu.